Sant Vicenç del dia.
Bon dia. El ple municipal va aprovar a nit l'ampliació del contracte de neteja amb Limassa per desinfectar les escoles públiques durant l'horari lectiu. L'oposició celebra la mesura, però van votar en contra perquè preferirien aquesta neteja extra es fes amb personal propi de l'Ajuntament. De seguida repassem el primer ple del curs polític. Ara avancem altres notícies del dia en titulars amb Sara Cabrera. Es reprenen les visites al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Ambulatori del Serral.
S'haurà de demanar cita prèvia i s'ha habilitat una sala d'espera independent per les usuàries, entre altres mesures de seguretat.
Dos focs ahir a la tarda.
Un al sector del Pi Gros i l'altre a Sant Feliu, a una indústria del polígon del Pla. En cap dels dos hi va haver ferits.
Avui comencen les activitats previstes al programa Reactiva't amb la Cultura.
Ajuntament, entitats i associacions veïnals han engegat un programa d'activitats culturals a l'aire lliure per garantir les mesures de seguretat i fer front a la crisi del sector. En parlarem amb el regidor de Cultura.
I ja tenim aquí la pluja. L'Ajuntament ha activat la prealerta del Pla d'Emergències Municipal per Inundacions. De moment només s'ha senyalitzat el carrer Girona per evitar-hi acumulacions d'aigua. Veiem què ens esperen les pròximes hores. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. A partir d'avui esperem un canvi de temps. La temperatura avui serà una miqueta més alta, tot i que encara farà una mica de calor. Es pot arribar a valors entre els 26, 27, 28 graus i a partir del migdia i sobretot al llarg de la tarda arribarà la pluja. Pluja que, atenció, perquè pot ser localment forta, especialment cap al Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i també el Vallès Occidental. A la resta també pot ploure, però la pluja serà més feble i aïllada. De cara al vespre sembla que pararan les precipitacions i demà de matinada hi podrien tornar de nou amb forta intensitat. Aquesta pluja pot anar acompanyada de fenòmens de temps sever. De cara a demà dissabte, a la tarda, el temps ja serà més assolellat i diumenge també farà un temps més aviat assolellat, però amb temperatura que serà moderadament més baixa que no pas la dels darrers dies. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García, és divendres 18 de setembre. Ara posem Sant Vicenç al dia. El ple municipal va aprovar a nit l'ampliació del contracte de neteja amb l'empresa Limassa per desinfectar les escoles públiques durant l'horari lectiu. De moment s'ha aprovat la despesa pel trimestre actual, però la intenció del govern municipal és mantenir aquesta neteja intensiva durant tot el curs. L'oposició celebra la mesura, però van votar-hi en contra de l'ampliació del contracte perquè preferirien que es fes amb personal propi de l'Ajuntament. Així doncs, tothom d'acord en intensificar la neteja de les escoles en temps de pandèmia, però la modificació del contracte de neteja es va aprovar amb els vots a favor dels socis de govern, PSC i Ciutadans, i els vots en contra de l'oposició Junts per Sant Vicenç i En Comú Podem.
L'ampliació del contracte amb Limassa serveix per contractar 6 treballadores, ho explica la regidora de Serveis Municipals, Mireia Vergés.
És una ampliació de 2.100 hores, en aquest cas per 6 operàries, en uns horaris de 9 a 12 i mitja i de 2 i mitja a 4, i l'import doncs, del trimestral d'aquesta ampliació d'aquest contracte són de 31.635 amb 45 fins al que seria el 18 de desembre.
L'oposició celebra l'increment de la neteja als centres educatius, però va votar-hi en contra. Consideren que aquesta feina d'ampliació del contracte amb Limassa és l'avançada de l'externalització del servei de neteja municipal, un extrem que el govern nega de manera rotunda. Qüestionen que estiguin sense cobrir les baixes actuals que hi ha entre el personal de neteja de l'Ajuntament. Escoltem Maite Aymerich, de Junts, Jordi Gil, d'En Comú Podem i Mireia Vergés.
S'està incrementant una despesa i no s'està substituint el personal propi de la neteja. Ens consta que de les 13 treballadores, almenys hi ha 7 llocs que estan per cobrir, ja siguin de baixes, de jubilacions o perquè hi ha finalització de contracte o algunes persones el finalitzaran aviat i només s'han cobert 2 llocs. Va directament a l'externalització de les operàries de neteja, aquest servei propi del municipi.
Volem iniciar la intervenció felicitant el govern, i ho diem de tot cor, perquè entenem que era imprescindible el fet de poder garantir que els alumnes i les alumnes de Sant Vicenç poguessin iniciar el curs en unes condicions amb unes garanties sanitàries i, per tant, amb tranquil·litat. Ningú esperava fa un any que hi hagués una pandèmia mundial, ningú esperava que es tingués que augmentar la neteja a les escoles, però nosaltres sí que estàvem dient que es tenia que obrir una borsa de persones de la neteja a Sant Vicenç i resulta que aquesta borsa encara no s'ha obert. Resultat, estem a tres dies de... Bueno, vam iniciar l'escola aquest dilluns i l'única alternativa que té el govern és augmentar la licitació, augmentar el concurs amb l'IMASA. Nosaltres entenem que, insistim, no tot s'hi val. I les coses s'han de fer amb certa planificació. I, per tant, no podem seguir donant suport al fet de seguir externalitzant serveis, perquè també, i ho vam dir en l'últim ple, quan parlàvem d'aquest contracte, d'aquesta licitació, entenem que, en el fons, el que hi ha és la voluntat del govern d'externalitzar el servei de neteja.
Res més lluny de tenir cap mena d'intenció de privatitzar, externalitzar el servei de neteja. No m'agradaria que això, com deia ell, pogués portar a confusions. O sigui, impecable treball de les nostres operàries de neteja de l'Ajuntament, impecable treball de les operàries de neteja i operari de l'empresa externa l'IMASA.
També l'alcalde va ser contundent en negar les sospites d'externalitzar la neteja i va voler centrar el debat en la necessitat actual d'ampliar la neteja a les escoles.
Nosaltres no tenim cap interès en externalitzar el servei de neteja municipal. El servei de neteja municipal existeix, el servei de neteja municipal continua i el servei de neteja municipal continuarà. És important aprovar aquest punt, bàsicament perquè el que estem fent és aprovar les desinfeccions a les escoles en l'horari lectiu. Simplement això. El que estem aprovant és l'ampliació del contracte de l'empresa que té el contracte. No podem ampliar un contracte d'una empresa que no té el contracte per fer les neteges en els col·les. Hem d'aprovar aquest increment de la despesa per poder donar aquest servei que entenem, el govern municipal entén, que és fonamental.
Ara s'està preparant el concurs del nou contracte de neteja. L'actual acaba el desembre. Davant les actuals peticions de l'oposició per remunicipalitzar el servei de neteja, tothom va mirar el passat.
Escoltem l'alcalde i el portaveu d'En Comú Podem.
Des de l'oposició es municipalitza tot. Tot, eh? Quan estem a govern, no tant. No municipalitzem tant quan estem a govern. Insisteixo, aquest concurs, que encara està vigent a dia d'avui, i que està a punt d'expirar a final d'any i que estem concursant de nou per treure concurs de nou per poder adjudicar una nova contracte, aquest que hi ha en vigor, aquest el va donar a concurs, el va treure a concurs i el va adjudicar un govern format per Junts per Sant Vicenç, per Convergència i Unió i per Iniciativa per Catalunya, amb el Jordi Gil, de debò, com a regidor de govern.
Sí, vostè té raó. Nosaltres vam treure a concurs aquest servei, però qui va privatitzar el servei de neteja justament va ser el seu govern, el govern de l'Amparo Piqueras, diguem, eh? Que si algú va ser expert en privatitzar serveis, diguem que va ser el govern del 2003 al 2011. Tot i externalitzar el servei, el que no vam fer mai va ser deixar a les operàries del servei de la neteja amb tan poc personal com tenen avui en dia. Mai. Mai. I sempre van intentar que estiguessin còmodes i que estiguessin a gust i que hi hagués el personal necessari per fer la feina.
Un altre assumpte destacat del ple va ser l'acord de col·laboració amb la Generalitat per desenvolupar els serveis del SAI, l'afirmativa, el Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBI.
Els recursos de la Generalitat arribaran el 2021, però el SAI ja funciona des del juliol amb recursos municipals i comarcals, segons indica la regidora de LGTBI, Maria Peláez.
El Servei d'Atenció Integral, l'afirmativa, de Sant Vicenç, està funcionant des de julio. Nuestra intención ha sido, desde que empezamos a trabajar en este proyecto, estar en coordinación con la Xarxa. Pero por recomendación de las propias técnicas de igualdad de la Generalitat, se ha ido atrasando a causa de la pandemia. De hecho, no podremos optar a los recursos económicos hasta la firma del contrato programa del 2021, por lo que no, como ellas nos comentaron, no había ninguna prisa. A efectos prácticos hemos tenido recursos y los seguimos teniendo por nuestra adhesión al SAI comarcal y a la Xarxa de Municipios.
La futura residència de gent gran va fer un pas més al ple. Es va aprovar de manera definitiva la implantació d'aquest futur servei municipal i el reglament intern de la residència i centre de dia va ser amb l'única abstenció d'En Comú Podem.
La regidora de Podem, Georgina González, va demanar retirar el punt del ple per repensar el servei i treballar per una residència 100% pública. L'exregidora de Serveis Socials diu que la pandèmia ho ha canviat tot.
Fa un any i mig, quasi dos anys, quan es va portar aprovació inicial, sí que encabia o en el model de residència d'aquell context, d'aquella realitat, però després d'un any i mig, després d'haver passat una pandèmia, després d'haver vist que les residències concertades i privades són models on s'ha quedat palès que hi ha moltes mancances de gestió, creiem des del nostre grup municipal que aquest reglament s'ha de revisar i actualitzar. És un instrument, tenim l'oportunitat d'introduir mesures preventives ara mateix en aquest reglament i hem de ser responsables. És veritat que jo era regidora en aquell moment de serveis socials i juntament amb l'exregidora de gent gran portàvem aquest tema, cert, però és que la realitat no té res a veure amb l'actual.
La votació va seguir endavant. L'alcalde va recordar que no s'hi havien presentat al·legacions.
Ja us informo que no retirarem el punt perquè, diguem, és un punt important per continuar avançant sobre... A més, no, diguem que no hi ha hagut tampoc cap al·legació, no s'ha presentat cap al·legació en el contingut d'aquest reglament i, per tant, entenem que, com que no hi ha hagut al·legacions, vol dir que tothom està d'acord amb el contingut del reglament i, per tant, no tindria sentit tampoc ara aturar un tràmit que el que ha de fer és acabar de fer-nos tenir, diguem, aquest reglament ja aprovat.
La implantació de la residència i el seu reglament es va aprovar amb els vots a favor del govern i de Junts per Sant Vicenç i l'abstenció d'en Comú Podem.
Seguim al ple, aprovada per unanimitat la cessió d'un terreny al carrer Pi i Molist per instal·lar-hi una estació transformadora. Així es vol donar solució als freqüents talls de llum que pateix el barri de Sant Antoni.
Isidre Bautista, regidor d'Urbanisme.
Es tracta de donar resposta a una necessitat que s'havia detectat a l'Ajuntament des de fa molt de temps i que era una demanda del veïnat, ja que hi havia bastants problemes de potència pel que fa al subministrament elèctric a aquesta zona del barri de Sant Antoni. Per això avui portem a ple aquest tràmit inicial per poder instal·lar aquesta estació transformadora al carrer Pi i Molist.
La mesura compta amb el suport de tots els grups. L'alcalde va explicar que forma part d'un paquet de mesures acordat amb Endesa per millorar el servei a Sant Vicenç.
Una reunió efectivament llarga, profitosa, on vam treure alguns compromisos importants amb Endesa, diguem, no? I un d'ells és el que avui estem portant a terme, no? Que és aquesta estació transformadora. S'han fet actuacions a diferents barris, s'han fet actuacions al canvi del cablejat a la Font del Llargarut, se n'han fet altres importants inversions per exemple, a Can Costa, si no recordo malament, a l'estació transformadora també de Can Costa, se n'han fet aquestes actuacions i, en tot cas, ara mateix és impossible que de memòria no tenim aquesta informació, però, en tot cas, us traslladarem aquests acords que vam prendre, diguem, amb aquella reunió i que es van complint.
Pel que fa a les mocions, n'hi havia tres, algunes es van consensuar i unificar poques hores abans del ple. La unanimitat es va trobar per reivindicar l'ús del superàvit municipal i dels romanents acumulats per destinar-los a mesures de reactivació econòmica als municipis.
La moció la va presentar en Comú Podem, amb l'adhesió de Junts i el vot a favor de tots els grups. Jordi Gil, portaveu dels Comuns.
El que ha de fer l'Estat és deixar que els ajuntaments despleguin tot el seu potencial i ajudin en un moment molt complicat, perquè després de la pandèmia sanitària, per tant, de la crisi sanitària, ja sabem el que han d'estar venint. Ens ve una crisi econòmica global, ens ve una crisi social, evidentment, que va associada a aquesta crisi econòmica, i els ajuntaments ara més que mai necessiten aquests recursos per poder ajudar a la gent. Sempre ho han fet i sempre ho faran. I, per tant, si algú sempre està al costat de la ciutadania, són els ajuntaments. I, per tant, seguim defensant i seguim demanant que aquests diners vagin als ajuntaments o els ajuntaments puguin gastar en allò que creuen.
Totes les mocions presentades es van aprovar, una d'elles en favor de la proposició de llei de mesures urgents per contenir els preus del lloguer aprovada pel Parlament.
La moció la va presentar Arnau Mata. El regidor de Junts per Sant Vicenç demana el màxim suport a aquesta llei social i institucional, aquesta llei, el suport.
Com ens ha passat amb altres lleis que tenien l'objectiu de protegir els drets dels treballadors i les treballadores de Catalunya i han estat impugnades i tombades pel Tribunal Constitucional, no? Per tant, necessitem tot el suport social i institucional que puguem recollir, que puguem sumar en aquesta iniciativa, perquè aquesta iniciativa neix amb l'ull posat de molts sectors poderosos de l'Estat i, per tant, està en perill. No n'hi ha prou amb haver-la aprovat, sinó que caldrà defensar-la fins l'últim minut perquè pugui ser desplegada i aplicada correctament, no?
La moció es va aprovar amb el suport d'en Comú Podem, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans. Jordi Gil, d'en Comú Podem, Maria Peláez, PSC i Antolín Jiménez, Ciutadans.
I busquem entre tots i tots el recolzament allà on toca, que és el Congrés, i amb això també coincideixo amb l'Arnau. Hem de seguir apretant perquè el Congrés reguli també els preus del lloguer i, per tant, aquest decret llei sigui aplicable en aquests 60 municipis de més de 20.000 habitants, que bàsicament són gairebé tots els que els del Baix Llobregat i gairebé tots els de la metropolitana de Barcelona.
Estoy totalmente de acuerdo y solamente decimos que no es el momento, que es un momento populista total, electoralista, y que esa ley se ha de hacer, pero con un consenso total y con tiempo para hacerlo en condiciones.
Además, este proyecto de ley no va a tener recorrido, ya que la Generalitat no tiene la competencia para hacerla. Y así lo dice el Consejo de Garantías Estatutarias, que, por cierto, fueron designados por el gobierno actual. El vicepresidente primero de la Cámara del Parlament de Cataluña lo reconocía en los tuits. Decía que hay que aprobar esta ley para que haya lío en el Tribunal Constitucional. Al final, esta regulación es un pretexto para generar confrontación.
El ple també ha donat llum verda a una moció en rebuig de la monarquia espanyola. Demana al rei Joan Carles que retorni a l'Estat tots els diners que ha rebut del pressupost de la Casa del Rei des de 2008 i insta el govern a retirar el títol de rei al pare de Felip VI.
La moció insta a la Comissió Municipal de Memòria Històrica i Democràtica a retirar les referències a Joan Carles de Borbó, a carrers, retrats i qualsevol tipus d'honor o distinció, i insta el govern de l'Estat a consultar la ciutadania sobre la forma d'Estat entre monarquia i República. La moció es va aprovar amb els vots a favor de Junts i en Comú Podem, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans.
El ple va començar amb la presa de possessió de la nova regidora de Junts per Sant Vicenç, Fina Reina, i va acabar amb la formulació dels precs i preguntes de l'oposició.
A quarts d'una de la matinada, l'alcalde va donar per acabada la sessió i les respostes als precs i preguntes es faran per escrit en els pròxims 15 dies. Podeu escoltar el ple sencer al web i a les xarxes socials de la ràdio i també al YouTube de l'Ajuntament.
Segurament vau poder veure ahir a la tarda alguna columna de fum o el vau olorar. Es van generar dos incendis propers, un petit al sector del Pi Gros i l'altre de més dimensions, al polígon del Pla, a Sant Feliu.
En el cas de l'incendi de Sant Vicenç, el foc va cremar a prop de 3.500 metres quadrats en l'àmbit del Pi Gros i no hi va haver cap afectació important a l'Institut Gabriela Mistral, proper a l'incendi. En poc més d'una hora, bombers de la Generalitat i voluntaris de l'Associació de Defensa Forestal ja havien extingit el foc al sector del Pi Gros. El risc de propagació va ser baix en tot moment i no hi va haver cap ferit ni afectació important.
D'una magnitud molt més gran va ser l'incendi en una nau del polígon del Pla. Aquest matí els bombers encara treballaven a la zona per acabar d'estabilitzar l'incendi, que encara fumejava. El foc va cremar completament la nau de l'empresa Dallan, de 3.000 metres quadrats de superfície. No hi va haver cap ferit.
L'origen del foc va ser l'incendi d'un dipòsit combustible de la nau, però d'una quarantena de dotacions de bombers de la Generalitat han treballat per extingir-lo. El foc es va declarar a les 6 de la tarda d'ahir i cap a 9:45 de la nit es va donar per estabilitzat. Les columnes de fum es van veure pràcticament des de tot el Baix Llobregat. De fet, el telèfon d'emergències de Catalunya va rebre ahir 96 trucades en relació a aquest incendi.
El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Ambulatori del Serral torna a fer visites presencials. S'ha de demanar cita prèvia i s'ha habilitat una sala d'espera nova i independent per les persones usuàries del servei, ja que moltes són gestants i, per tant, població de risc.
A més, l'ús de la mascareta per accedir al centre d'atenció primària i durant la visita és obligatori i s'haurà d'evitar acudir-hi amb símptomes propis de Covid. Tampoc es podrà accedir a l'ambulatori amb acompanyants. Des de l'ambulatori recomana a les usuàries extremar la puntualitat per evitar aglomeracions a la sala d'espera. Pel que fa als cursos pre i postpart, es reprendran en breu de manera telemàtica. La cita prèvia pel Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva la podeu demanar a través de La Meva Salut o trucant al 061.
La cultura vicentina torna a encendre motors. Aquest cap de setmana es reprenen algunes activitats de l'agenda cultural de Sant Vicenç dels Horts adaptades al context sanitari. Propostes populars garantint les mesures de seguretat necessàries. Reactiva't amb la cultura és el pla que ha dissenyat l'Ajuntament amb algunes entitats vicentines i associacions veïnals per fer front al difícil context que viu el sector. Concerts, cinema a la fresca, espectacles a l'aire lliure són algunes de les propostes que intentaran reactivar el panorama cultural vicentí fins al 10 d'octubre.
De tot plegat, en parlem de seguida amb el regidor de Cultura, Isidre Bautista, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ja comencen les activitats per a aquest cicle de Reactiva't amb la Cultura, concert de jazz i cinema a la fresca a la plaça Narcís Lunes. Tot preparat?
Doncs sí, tot preparat. Tot preparat i amb ganes de continuar aquest cicle de cultura. Li diem un estiu de cultura... Cultura, estiu de cultura, tardor, diguéssim, però, bueno, tardió, no?, una miqueta, però arrenquem ja amb ganes, arrenquem de manera segura, així que molt contents. Potser hem trigat una miqueta a arrencar, però també havíem de ser conscients del que podíem fer, no?, fins a on teníem els mitjans per poder controlar i per fer l'arrencada cultural de forma segura. Com bé dius, el tema de la distància de seguretat, el control d'accés, control de temperatura, higiene de mans i mascaretes són fonamentals. El Departament de Salut ens marca unes directrius, la desinfecció dels espais, la desinfecció del material, el canvi de cadires entre sessió i sessió també es fa, vull dir, es deixen les cadires al material, es deixa en quarantena. Per tant, som molt prudents. Com vaig dir l'altre dia a la taula de cultura, ens seguim regint pel principi de prudència. Teníem moltes ganes de començar, de reactivar-nos una altra vegada i crec que estem en disposició ja, sabent, coneixent més el virus, coneixent quines són les mesures que s'han de prendre. I així ho hem estudiat durant aquest temps de peron. I bé, esperem que tot vagi bé i que tothom prengui, no?, prengui consciència i faci les coses com toquen, que així ens ho han demostrat també en els actes de l'11 i el 12 de setembre.
En aquestes activitats hi han col·laborat l'Escola de Música, el Jazz Club La Vicentina i algunes associacions veïnals. Quina és la situació actual per la que estan passant aquestes entitats?
Les entitats culturals estan patint la pandèmia, com tot, no? Les empreses culturals també la pateixen. Des de l'Ajuntament, des del Departament de Cultura, estem molt conscienciats, volem estar al costat de les entitats, volem sobretot la pervivència de les nostres entitats. Sabem que mantenir una entitat sense activitat és complicat, però nosaltres insistim. L'altre dia animàvem a les entitats a començar a fer actes de forma col·laborant amb l'Ajuntament per així poder agafar i tenir tots els mitjans possibles per mantenir aquestes mesures de seguretat i, per tant, ho estan passant. Som coneixedors de que no ho estan passant bé, que ho estan passant malament, però que segur nosaltres no deixarem a ningú enrere i serem allà per ajudar-los i fer el que haguem de fer per comptar que el teixit associatiu i identitats pervisqui.
Si s'allarga en el temps aquesta situació de pandèmia, les restriccions sanitàries, existeix un pla municipal, diguem, més a llarg termini per poder adaptar la cultura de Sant Vicenç a aquesta situació?
El pla jo crec que el tenim ja enfocat. Sí que és veritat que la situació és molt volàtil, molt canviant, i per tant no podem dir que ho tenim tot lligat perquè aquest cicle mateix, aquestes activitats que tenim programades, totes estan condicionades, totes les contractacions estan condicionades al moment sanitari actual. Per tant, ara tenim unes dades, tenim una situació sanitària que ens permet arrencar i en qualsevol moment l'Ajuntament es guarda el dret de parar, analitzar i mirar a veure com podem seguir. Per tant, avui en dia jo crec que cap administració pública ni ningú pot agafar i pot fer plans a llarg termini, diguéssim. perquè la situació no ens ajuda. Tot és molt canviant i es fa molt difícil fer plans a llarg termini.
Sent conscients d'aquesta premissa, dels criteris canviants i la incertesa, sense deixar de banda la cultura popular a Sant Vicenç, per aquestes dates ja s'hauria d'estar treballant en la festa major d'hivern i la mostra. Es podran celebrar?
Tant de bo. Tant de bo la puguem celebrar. Estem treballant-hi ja amb elles. Sí que és veritat que el que diem, segur que no serà una mostra i una festa major d'hivern com les de sempre. La típica festa major, la típica mostra, s'adaptaran segurament tots els esdeveniments com estem adaptant-los ara. Esperem, estem parlant de que passaran 3 mesos. Si fem una mirada enrere, fa 3 mesos no estàvem com estem avui, d'aquí a 3 mesos vés a saber com podem estar. Per tant, parlar de la mostra hem de començar a parlar i planificar, però parlar de la realització de la mostra i de com serà és molt complicat.
No deixem l'àmbit cultural de banda, tot i que no és exactament el programa de reactivació cultural. Fa uns dies hi va haver un atac al petròglif neolític del Mont Pedrós. Aquest atac a aquesta roca prehistòrica gravada l'ha tret a la llum al Centre d'Estudis Locals de Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament, en aquest sentit, es planteja emprendre alguna acció al respecte?
Doncs mira, Sara, primer de tot condemnar aquests atacs al patrimoni històric de la comarca, diguéssim. El que primer que vam fer va ser posar-nos en contacte amb l'Ajuntament de Santa Coloma. Vam parlar amb l'alcaldessa de Santa Coloma per posar-nos a disposició perquè qualsevol acció que s'hagi d'emprendre nosaltres hi comptarem. Si l'Ajuntament de Santa Coloma ens van agafar i ens va comentar que estaven avaluant-ho tot, que estaven mirant a veure com havien d'encarar-ho, no? Han contactat amb experts, han anat 3 vegades ja al lloc dels fets per mirar d'entendre i per mirar a veure quina és la situació en la que ha quedat a Pedrolif i res, també treballant amb el Centre d'Estudis Locals, amb el seu president, el Camín Rull, que de seguida hem tingut el contacte i bé, sempre conscienciar la gent que el patrimoni que tenim l'hem de conservar, que l'hem de cuidar i que l'hem de posar en valor. I això també és un toc d'atenció que hem de tenir les administracions per poder protegir i per poder posar en valor tot aquest patrimoni que tenim, que, com dic, no és poc, però que segurament no li donem massa rellevància a la nostra vida del dia a dia.
Important missatge. En tot cas, tornem al programa de reactivació cultural de Sant Vicenç, que tot just comença avui. Per què creu que la ciutadania hauria de deixar de banda la por que potser encara es té a aquests actes al carrer, diguem, i participar d'aquestes propostes?
Perquè hem après. Fa uns mesos no sabíem a què ens enfrontàvem. Tot era improvisat, diguéssim, no, les autoritats sanitàries, les administracions no estaven preparades, però portem uns mesos ja amb el virus entre nosaltres, sabem com l'hem d'encarar, sabem com la podem prevenir, sabem quin és el comportament que hem de tenir per evitar qualsevol contagi, per tant, fer una crida a la responsabilitat de tothom perquè segueixin les mesures de seguretat estipulades, mesures molt clares i molt concises, l'Ajuntament posarà tots els recursos necessaris perquè aquests actes siguin completament segurs i animar tothom a participar, fent-nos també nostre aquest lema de que la cultura és segura, la cultura és segura perquè les administracions públiques han tingut temps per analitzar aquest virus, sabem a què ens enfrontem i com podem evitar el risc de contagi. Per tant, animar tothom a participar a aquestes activitats i res, esperem que, i desitgem que agradin a tothom perquè són activitats de qualitat, són activitats que són de quilòmetre zero. Hem intentat que sigui tot de gent del municipi, si no gent del municipi, de la comarca. Per tant, estem contents. Ha sortit un programa d'un mes. Esperem que d'aquí a un mes puguem agafar i puguem allargar aquestes activitats com a mínim fins al dia de la mostra.
D'acord, doncs, regidor de Cultura Isidre Bautista, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Sant Vicenç al dia.
Doncs fins aquí aquest informatiu que podeu tornar a escoltar a radiosb-h.info. Nosaltres tornem dilluns a partir de la una amb més notícies de Sant Vicenç dels Horts. Gràcies per fer-nos confiança. Bon cap de setmana.